Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que la selecció espanyola de waterpolo, amb 7 jugadors catalans i també l'entrenador, el David Martín, és la nova campiona del món. Espanya ha guanyat la final, una final molt emocionant contra Itàlia, als penals, no hi ha hagut pròrroga. I la selecció espanyola suma d'aquesta manera el seu tercer mundial després del de Perth l'any 98 i del de Fukuoka l'any 2001. Enhorabona a la selecció espanyola, als 7 catalans, a David Martín i a tots els amants del waterpolo a casa nostra. Demà, en unes hores, només comença la pretemporada del Barça de Xavi Hernández, amb Kessié, que l'han de presentar el dimecres, i sense alguns jugadors que compten per a Xavi i que tenen vacances forçades extra perquè intentin trobar equip. L'últim d'aquesta llista és, atenció, el porter brasiler Neto, el suplent de Ter Stegen les últimes temporades. El mercat del Barça està en ebullició, a només unes hores de començar la pretemporada. Dembélé encara no ha renovat. Ni Rafinha està tancat, no està fitxat encara. Ens posarem el dia del mercat del Barça aquesta nit amb el Roger Arbosa. També es mou, i molt, el mercat del Barça de bàsquet. El club blaugrana ha fet una oferta a l'aler serbi Kalinic, de qui el València té els drets de l'ACB. Si passen 5 dies i el València no fa contraoferta, Kalinic serà del Barça. Un ex del Barça, Roland Schmitz, fins fa no res jugador blaugrana, ha fitxat pels Žalgiris Kaunas. I atenció, perquè Lituània donen per fet que l'ajudant de Jasikevičius, masculines, marxa del Barça. A veure quina conseqüència té això per Sanes, que en principi ha de continuar com a entrenador del Barça. Ja ho veurem. Demà també comença la pretemporada el nou espanyol de Diego Martínez. De moment comença sense porters del primer equip, sense porters del primer equip, i amb Joselu, el davanter que ha arribat a l'Alavés, com a novetat més important. A Wimbledon, avui ha perdut Carlos Alcaraz. El murcià ha perdut contra l'italià Yannick Sinner, que també és molt jove, no fa tant soroll, però és molt bo i ho fa molt bé. És el 13 del món. Sinner s'ha imposat al Alcaraz en 4 sets i ha necessitat 7 punts de partit per tancar la victòria. N'està jugant Djokovic a aquestes hores a Londres amb llum artificial. Djokovic de moment guanya 2 sets a 1, acaba de guanyar el tercer al neerlandès Van Richthoven. Avui han passat a quarts de final a Wimbledon Cameron Norrie, la gran esperança britànica, i David Goffin, el belga, que està renaixent. El Tour de França, tercera etapa, última per terres daneses, la guanyada del neerlandès Groenewegen en un sprint ajustadíssim que ha requerit de photo finish. Groenewegen s'ha imposat per davant de Van Aert, que és el líder, i de Philipsen. Van Aert, maillot groc, a 7 segons té l'Ampere, i a 14, el gran favorit per aquest Tour de França, Tadej Pogacar. I Carlos Sainz ha guanyat el seu primer gran premi de Fórmula 1, el seu primer gran premi al Mundial. El madrileny s'ha imposat a Silverstone, a la Gran Bretanya, sortia des de la pole, ha perdut la primera posició, després la recuperada, i ha guanyat per davant del Checo Pérez, el mexicà, i de Hamilton. Leclerc ha acabat quart, el company d'equip de Carlos Sainz, i Fernando Alonso, cinquè. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana esportiu, edició del diumenge 3 de juliol. La passarem amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui l'Oriol Domènech no pot ser al Club de la Mitjanit perquè és a Rialp, que allà hi està organitzant el campus Pep Guardiola, i amb gran èxit. Si algun dia aconsegueixo convèncer alguna de les meves filles que el futbol és el més important i el més bonic del món, doncs les pujarem a Rialp a passar uns dies i que prenguin futbol al costat de Pep Guardiola. Fa fresqueta a Rialp, Ricard?
S'agraeix, sí. Una temperatura bastant més agradable que a la ciutat.
Sònia, t'ha semblat bé el sumari del programa, que fa uns dies
m'ha semblat ideal.
Ideal, eh? O sigui, tot. Estaves força desconnectada i
ara ja m'he connectat.
Ho has trobat tot?
M'he trobat tot.
Jordi, ens pots escriure ara mateix què és el que veus, quina postal tens al davant?
Doncs mira, una terrasseta amb una tombona i la lluna.
I el mar?
Sí, el mar em queda una mica més avall, però sí, també. No, digue, ara mateix no el veig, però el sento, per dir-ho així.
Quina enveja. El Jordi ha començat els dies de descans. A partir de demà, la Sònia Gelmà presentarà el Tot Costa, però Sergi em diu, no et pensis que et donarà gaire treva, perquè són 5 dies.
Estigui
de feina de la
Sònia. Estigui de convèncer la Sònia si vol allargar una setmana més. I
després et toca a tu.
Sí. M'ho penso i et dic alguna cosa, d'acord?
Perfecte,
crec que no tens opcions, Sergi. El Jordi Costa és una terrassa amb vistes al mar, gaudint dels primers dies de descans, a Terrassa, a la capital, a una de les capitals del Vallès Occidental. S'estan jugant aquests dies la Copa del Món Femenina d'hoquei hierba i aquesta nit s'està jugant un Espanya-Argentina. I a Terrassa hi ha la Montse Mir. Montse, bona nit.
Bona nit, t'ha quedat molt bé aquest enllaç.
Sí, una mica... Bé, poc profund, però vaja.
Me'l permets. Escolta'm, aquí també s'està fresquet, tot
sí?
I que sembli el... Sí, passa airet i s'està bé. Jo em pensava que faria més calor.
Com va aquest Espanya-Argentina?
Doncs mira, guanya l'Argentina i té pinta que acabarà guanyant. 1-3, falten 4 minuts i 10 segons perquè s'acabi el partit. Tots els gols, com acostuma a ser bastant habitual en l'hoquei herba, en jugades de bola aturada, 2 penals corners i un estroc per part de l'Argentina, una jugada de penal corner per l'equip espanyol, l'ha marcat Begoña García, i en general les argentines han dominat més que no pas les espanyoles.
Clar, és que Argentina ara està mirant el palmarès i les Leones han guanyat 5 medalles olímpiques en els últims 6 jocs. És una potència mundial, la selecció argentina femenina d'hoquei herba.
Sí, mira, si guanyen avui faran el 22è partit seguit sense perdre, i a més són les actuals subcampiones olímpiques, van ser plata als Jocs de Tòquio, per tant sí, són una de les, entre cometes, favorites a guanyar, sempre la gran favorita a guanyar un Mundial d'hoquei herba, però és la selecció dels Països Baixos, que com que juga amb dues seus, aquesta no la veurem aquí a Terrassa,
de moment,
fins a la fase final, perquè semifinals i final es jugaran aquí, i és previsible que Països Baixos sigui a les semifinals del torneig. Per cert, molt bon ambient en aquest partit, 6.660 persones.
Molt bé, a l'Estadi Olímpic de Terrassa, on s'hi van jugar els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Montse, en 3 minuts acaba el partit, de moment 3-1 per Argentina, oi?
Sí, guanya l'Argentina 3-1, el que deies, a punt d'acabar-se el partit.
Ara hi tornem a Terrassa amb la Montse Mir i aquest Espanya 1, Argentina 3, partit de la fase de grups de la Copa del Món d'hoquei herba, que s'està disputant a Terrassa, entre Terrassa i Amsterdam aquests dies. Aquesta nit també s'ha jugat la final de l'Eurocopa femenina de futbol sala, la guanyada de la selecció espanyola que entrena una catalana, la Clàudia Pons, i la guanyada de Portugal, que era la selecció anfitriona als penals. I dèiem fa uns instants que Djokovic està jugant a la pista central de Wimbledon, Sergi.
No s'havia de separar la victòria, tot i que hi ha hagut un moment en el segon set, l'ha perdut Djokovic el segon, el primer l'havia guanyat el serbi, 6-2, el segon l'ha perdut 4-6, però és que ha guanyat amb una autoritat i un domini absolut al tercer, 6-1, i en el començament del quart ja li ha trencat el Djokovic el servei i domina 1-0, ara serveix per posar-se 2-0. És molt superior Djokovic a l'irlandès Tim van Richthoven, que és el número 104 del món.
Molt bé. Bé, encara li ha aixecat un set, s'ha enfadat Djokovic, sí, i sembla que això anirà per la via ràpida. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que sentir la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Fa només una estona, una horeta, una mica més d'una hora, 8 catalans són campions del món de waterpolo. És una gran notícia, la selecció espanyola plena de catalans, amb l'entrenador català, el David Martín, ha guanyat el Mundial en una final molt emocionant contra Itàlia, final que s'ha resolt als penals. Maria Guixà, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Com estàs?
Ai, contenta. Sempre anem tot l'any amb el fre de mà posat i t'he de dir que avui ens permetem una llicència d'alliberar una mica sensacions i sentiments de felicitat per ara ho deies, per tots aquests 7 catalans, pel David Martín i per tot l'estaf i tota la gent que que ha treballat fa molts anys per arribar avui fins aquí a aquest 3 de juliol del 2022.
Com has viscut la final?
Bé, a casa, tranquil·la, concentrada, no perdem pistonada i patint molt. Ara ho deies, calgut èpica, sempre un Itàlia-Espanya, un Espanya-Itàlia ens deixa segurament pinzellades d'èpica. En aquest cas ha calgut, no hi ha pròrrogues ara, ha calgut els penals directe. I patiment, però satisfacció i felicitat per tota aquesta colla.
Itàlia ha canviat el porter quan la final la tenia dominada Espanya, que em sembla que ha tingut un màxim avantatge de 4 gols. El tercer quart Itàlia canvia el porter, això canvia una mica el partit, oi que sí?
Sí, treu el Marco de Lungo, que és un titular, diria que dels imprescindibles, i aquí estem parlant de pràcticament a les acaballes del tercer període, i Espanya no diré que entra en una certa paràlisi mental, però sí que això doncs fa un clic quan veu el Gianmarco Nicosi a sota pals, i de fet l'últim parcial acaba amb un marcador favorable a Itàlia, que acaba enduent-se el quart per 3-1, i vulguis o no, segur que ha influït, i finalment Espanya fins i tot ha tingut una última possessió de 34 segons amb jugada de superioritat que no s'ha pogut aprofitar, i això doncs ha portat al partit als penals.
Per què no hi ha pròrrogues?
Bé, perquè es van eliminar ja fa temps per agilitzar els partits, perquè si ho recordem, ara parlaves, feia referència amb l'hoquei herba d'aquests 30 anys enrere, doncs la pròrroga de Barcelona, sí, 92, que en van caldre 3 per resoldre el partit, per una qüestió pragmàtica de temps.
A la tanda de penals, David Martín ha canviat el porter, ha fet entrar Edu Lorrio per l'Unai Aguirre, a la mort sobtada, quan ja s'havien efectuat els 5 llançaments, ja havien empatat 4, començaven de 0, qui fallava ha palmat Itàlia, i Edu Lorrio ha aturat el segon penal.
Sí, de fet ha estat una estratègia compartida, perquè Itàlia també ha apostat pel canvi de porter després de la tanda de 5. Ha posat De Lungo sota pals i David Martín ha apostat per Edu Lorrio. I justament el mateix jugador que ha fallat a la tanda inicial, Giacomo Canella, també ha fallat a la tanda de mort sobtada, quan sota pals en aquell moment hi havia l'Edu Lorrio, i per tant ha estat una mica l'heroi en aquesta final.
MVP del Mundial?
Doncs Felipao Perrone, el més veterà de l'equip, 36 anys, i el millor porter, el més jove, l'Unai Aguirre, un dels debutants, amb 19 anys.
Felipe Perrone, bona nit.
Hola, bona nit.
MVP.
Sí, bueno, l'MVP, la veritat que no m'importava molt. El més important és que hem guanyat, i això, sobretot ara que estic sentint la Maria, que em segueix tot l'any, i tot l'any, molts anys, i sap l'important que és el que ha sigut aquesta victòria per nosaltres.
Però t'has emocionat.
Fer abraçades i felicitats.
Gràcies.
Xerreu el que vulgueu.
No, que es fa molt difícil en la distància poder doncs, no sé, expressar una mica el que sents i sobretot els bons desitjos de tants anys i de tanta pedra picada per aquest equip i per tu, Felipe, especialment, que és la primera medalla d'or, no?, que guanyes.
Sí, la primera medalla d'or. I clar, i com ha sigut, no? També, o sigui, la medalla d'or i a penals amb Itàlia, o sigui, és com una pel·lícula.
T'has emocionat per això, Felipe, quan has recollit el premi de millor jugador del Mundial?
Sí, jo crec que més que el partit, perquè al final el partit a l'Alba Granada ha sigut espectacular, jo crec que és per la trajectòria, no? Per tants anys i pica en pedra, com diu la Maria, i al final hem arribat a l'or i crec que això al final m'ha donat tot d'MVP, però el més important és que hem guanyat i que ha sigut increïble. Jo diria, més que el canvi de porter, de nosaltres el que ens ha desestabilitzat una mica ha sigut el time-out aquell, que em sembla que algun jugador, sense voler, li ha donat el botó, i clar, això és una penalització molt grau, no? Molt greu, no? O sigui, d'això, li donen un penal, que havien partit controlat, 9-6, i clar, després 9-7, i després els italians també hem de dir que
competeixen,
Sí.
Escolta'm, t'ha tocat llançar dos penals, el primer i el sisè, quan ha començat la mort sobtada. Quin dels dos has afrontat amb més temor? Quin dels dos gols, perquè els has fet els dos, has celebrat més?
Bueno, jo crec que el primer tenia dubtes perquè el primer partit a la fase de grup jo havia fallat a penal amb aquest porter, amb el Nicosia, i aleshores tenia una mica de dubtes d'on tirar, no? Després quan ha entrat a l'altre, nosaltres tenim una noia que fa un tema d'estadística, i jo tenia molt clar on anava a tirar, no? Només l'ha esperat i sabia que ahir és on patia el porter. Però el primer, sobretot, era una mica més, tenia més dubtes.
Perquè no tenies aquesta referència de l'estadística que treballava la selecció espanyola.
Sí, tenia aquesta referència i sincerament, o sigui, jo abans hem començat ara amb això de l'estadística i jo havia llegit un llibre també que parlava d'això i crec que era una mica com, saps, com jo vaig a sotar el penal i dic, mira, hem de ficar-me de l'estadística aquí per des d'aquest porter i per això tenia molt clar on era el que tenia que fer.
O sigui, tenies molt clar perquè has llegit el llibre de l'estadística, esteu treballant-la a nivell de penals amb la selecció espanyola, tot això t'ha servit per afrontar la situació d'aquesta nit?
Clar, sobretot en aquests moments de molta tensió, no?, que costa molt tenir aquesta tranquil·litat per mirar amb calma, si tens un lloc que pot, saps que si no el tens clar, tires allà, això t'ajuda una mica, no?
Clar, clar, clar. Qui us ajuda?
Bueno, és una noia que es diu Irene, que és de Hudel i fan aquesta feina i, clar, això ens ajuda molt. I a l'Antònia Aparicio també, que és també un que fa els vídeos i tot això.
Ara deia la Maria que la selecció espanyola acaba el Mundial amb l'or, amb l'MVP del Mundial, el Felipe Perrone, i l'Unai com a millor porter. Jo és que crec que el David Martín ho té molt fàcil, Felipe. Tu què n'opines?
És que, no. O sigui, el de l'Unai és increïble. Aquest noi amb 19 anys, el que ha fet, sincerament, és de veritat increïble. Crec que també el de l'Edu també no hem d'oblidar, que això és el que diria sempre el Dani Pinedo, que era el porter, no?, que això és la porteria d'Espanya, no? I que hem tingut una porteria increïble.
El que buscava, Felip, és que arregessis una mica del teu entrenador, com dient, home, és que amb aquests jugadors és gairebé impossible no guanyar una final, que ja duiem unes quantes perdent-les.
No, jo, mira, sincerament, jo crec que no estic parlant jo, parla tot el Waterpolo Mundial, David és un geni. I crec que nosaltres, el sistema que tenim, la manera que juguem és per ell. I això dels jugadors és feina seva. No.
Tu creus que ens està escoltant i per això et faig aquesta pregunta?
Perdona? Pues,
creus que ens està escoltant el David Martín ara mateix?
No ho sé.
Anem a provar-ho, anem a provar sort. David Martín!
Què tal? Bona nit.
Com et defensen els teus jugadors, eh? Clar, això, després, al cap de ni dues hores de guanyar el Mundial, ja és normal, no?
És fàcil. Ara és fàcil. Ara tot sembla bo.
Home, però teniu una trajectòria, i la comentava la Maria, i la comentava el Felipe, que és que, oi que era la quarta final que disputava els últims anys, i plata, i plata, i plata, però, o sigui, que l'or d'avui no és una qüestió, no és una flor d'estiu, no és una casualitat, això. La feina i la trajectòria d'aquesta selecció espanyola de David Martín té molta base, és molt sòlida.
Sí, la veritat és que sí, el que passa que vivim en un món on sembla que si no ets el primer, sembla que tot sigui un fracàs, i no ha de ser així. La veritat que aquest equip ha arribat a tres finals, dos l'ha de perdre per penals, i el més important i el que jo valoro més d'aquests jugadors és que cada cop que han caigut, s'han aixecat, han arribat al segon campionat, han lluitat, han entrenat i han tornat a arribar a la final. Jo crec que aquesta història de tres finals perdudes i continuar arribant i lluitar i entrenant cada dia té molt de valor. Crec que és inclús inspiradora, no?, pels nens, per la gent que té un somni, i ja estic molt orgullós per ell, encara que haguéssim perdut, la veritat, perquè tinc un grup fabulós de jugadors i ja estic encantat amb ells.
La final l'heu dominada la major part del partit, amb un més 4 com a màxima diferència, si no m'equivoco, oi que sí?
Crec.
Anàveu 7-3, crec.
Un 4-8 de l'Àlvaro, per exemple, sí, per ser parcial.
I després, entre la part final del tercer període i l'últim quart, que ara comentava amb la Maria Guixà, s'ha complicat molt.
Bueno, és que jo crec que lo normal no era anar guanyant de 4. Itàlia és un equip molt, molt fort, ho ha demostrat aquest Mundial. Ha eliminat a Hongria, els quarts de final, a Grècia, a la plata olímpica, i evidentment va estar jugant increïblement bé. Crec que estic d'acord amb el Felipe que el fet aquest del temps mort després d'haver defensat una jugada, aquest penal que ha sigut una miqueta surrealista, doncs ens ha fet una miqueta sortir més del guió del partit, i evidentment Itàlia té la capacitat de lluitar fins al final, ha portat el partit a un gimnàs molt físic, molt d'agonia, i ells aquí són molt bons. L'important és que hem aconseguit aguantar i que sobretot els jugadors, els llançadors dels penals i els porters, han tingut la calma necessària com per afrontar la tanda amb garanties.
El canvi de porter a partir del sisè penal, de la molt sobtada, la tanda, el teniu decidit prèviament? Ha estat una qüestió instintiva en aquell moment?
No, és una cosa que es fa. Els italians també ho han fet, és una manera de canviar el jugador la seva visió, d'estar davant d'un porter, li canvies el porter, llavors ha sortit a l'Edu, hem pintat a tornar a canviar, però hem decidit que aguantés, i la veritat que ens dona la victòria, no? Per tant, molt content per ell, ha sigut clau en aquest sentit, tenim dos porters que ens donen molta confiança i sobretot els llançadors, no? Que crec que han estat molt, molt encertats.
Mm. El David Martín té un germà que és el Xus Martín, històric entrenador de waterpolo de Barceloneta, campió d'Europa l'any 2014, Maria?
Sí, correcte, els dos germans fent tàndin a la Picornell.
Heu parlat ja aquesta nit amb el Xus, David?
Sí. El primer que he fet ha sigut trucar a la meva dona i als meus fills. El segon que he trucat ha sigut al meu germà, perquè part d'aquest èxit també és seu, de tot el que m'ha ajudat a la meva carrera, i després ja he trucat a la meva mare i a la Belén. I també vull fer una menció especial, si em deixeu, de la Maria Guixà, que és una de les nostres, és una que sempre ha estat al nostre costat, sempre és un recolzament, per tant, aquesta victòria em pare seva.
Em vol fer plorar aquest bon home des de Budapest. Gràcies, David. Gràcies, Felipe, a vosaltres.
La veritat és que sou molt conscients, veig. La Maria viu al waterpolo amb una passió i s'implica de tal manera que vaja, no m'estranya que ho noteu i ho palpeu i li agraïeu també el seguiment que fa des de fa uns quants anys. És el David Martín, seleccionador espanyol de waterpolo, i el Felipe Perrone, millor jugador del món de waterpolo, com a mínim MVP del Mundial. Felipe, enhorabona als dos. Campions del món, a gaudir-ho molt a la nit de Budapest.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a tots dos. Maria.
Doncs ja ho veus, tu, les coses clares, contents, i ara que ho puguin gaudir, celebrar i brindar. Estic pensant que sóc una mica gafe, perquè l'any que no hi sóc, l'any que guanyen, i em fa una mica de rabieta.
Fa dos anys vas anar a Belgrat, potser?
Mana, perdona?
Fa dos anys vas anar a Belgrat, que la selecció espanyola femenina també va jugar a la final? O allò era un europeu?
Era l'europeu de fa dos anys, el d'abans de la pandèmia, tot just a Budapest, que mira, Espanya va caure als penals en categoria masculina contra Hongria, l'anfitriona, que és aquesta segona plata europea del David Martín, i efectivament les jugadores del Miki Oca, l'equip femení, va guanyar la medalla d'or allà a Budapest i va ser l'última gran competició abans d'aquesta època de la pandèmia.
Molt bé, Maria. La Maria Guixà, un referent del waterpolo català, un altre referent del waterpolo català. Moltes gràcies i a gaudir-ho tu també.
Vinga, adéu-siau.
Estàvem pendents del final de l'Espanya-Argentina a Terrassa, partit de la fase de grups de la Copa del Món d'hoquei herba, amb la Montse Mir. Montse.
Hi ha hagut un gol més de l'equip argentí, acabat guanyant per 4-1. Per tant, després d'aquests dos primers partits de les dues seleccions, Argentina els ha guanyat tots dos, líder de grup amb 6 punts. Espanya jugarà al segon lloc del grup amb Corea.
Amb Corea. Quin dia, Montse?
A veure, he dit es jugarà, ja et dic jo que Espanya guanyarà. Corea, perquè he vist dos partits. I vaja, Espanya jugarà dijous. Els partits de l'equip espanyol aquí a Terrassa són sempre 9:45 del vespre. Corea i Espanya ara tenen 3 punts cadascuna i Argentina ha de jugar l'últim partit amb Canadà, però la previsió és que Argentina guanyi Canadà i acabi primera de grup i que la selecció espanyola guanyi Corea i acabi segona.
Molt bé, Montse, gràcies. Bona nit.
Adeu.
Sergi, com tenim el partit de Djokovic a Wimbledon?
3-1 per Djokovic i ara amb avantatge per el neerlandès Van Richthoven. Diria que ja ha guanyat, sí, 3-2. Ha guanyat el joc el neerlandès, 3-2. Djokovic ara servirà però per marxar 4-2 en aquest quart set.
O sigui, té trencament a favor en el quart set i domina 2-16-1 al partit. O sigui, jo crec que abans d'acabar el club de la mitjanit, Djokovic és a quarts de final de Wimbledon. Sí. Que sí? Ara Barça, que en unes hores comença la pretemporada. Demà el Barça de Xavi Hernández comença la pretemporada encara sense tota la plantilla, perquè hi ha internacionals, però també sense alguns jugadors que podrien ser-hi, però que no hi seran per voluntat de l'entrenador. Al matí hi ha previstes proves mèdiques, la història de sempre, a la tarda, a les 7, si no recordo malament, primer entrenament. Roger Bosà, bona nit.
Què tal, Xavi?
En hores comença a treballar el Barça 2022-2023.
Sí, i dels jugadors que deies que tenen permís perquè han de resoldre el seu futur, n'hi ha cinc, que són Mingueza, Riqui Puig, Umtiti, Lenglet i, segons Mundo Deportivo, també Neto.
Neto, el brasiler, el porter suplent de Ter Stegen els últims anys, tampoc s'incorpora demà, tot i que li tocaria, i Xavi li amplia les vacances d'alguna manera forçant, pressionant perquè es busqui equip.
Sí. Són aquests jugadors que estan pendents de resoldre el futur. En principi, per cert, hi serà Kessié, que el club anunciarà dimecres. Mm-hmm. Dimecres Kessié, dijous Christensen. Seran anunciats i està previst que també presentats. A Kessié, com dèiem, segons el cos tècnic, l'esperen ja demà. Si no és demà, doncs serà entre demà i dimecres. Sí. I també, Xavi, un nom propi, el de Pablo Torre, la gran atracció d'aquest Barça, d'aquesta pretemporada, el migcampista de 19 anys, que ve del Racing, que farà segur la pretemporada amb el primer equip. El pla de Xavi és que Torre tingui fitxa del filial, però dinàmica del primer equip, i que quan no jugui, doncs que jugui amb el filial.
Sí, el pla del Barça amb Pablo Torre és molt similar al que hi havia fa 2 anys amb Pedri. I ja sabem com ha acabat aquella història. En uns minuts aprofundirem amb la figura de Pablo Torre. Arbu, pots recordar-me els 5 jugadors que tindran uns dies més de vacances per express desig de Xavi, que no els vol?
Mingueza, Riqui Puig, Umtiti, Lenglet i Neto.
Pel que sabem, en algun d'aquests casos, si no en tots, en algun d'aquests casos, el permís no és sine die, no és sense un termini fixat. El permís és d'una setmana més. Fins al dilluns 11 de juliol fem coincidir la tornada als entrenaments dels internacionals amb els casos d'aquests jugadors, Riqui Puig, Umtiti, Lenglet, Mingueza i Neto, perquè el que volen és pressionar-los, però tampoc no poden apartar-los absolutament de la dinàmica d'entrenaments, perquè això podria comportar per al Barça, per a Xavi, problemes del dret laboral, del dret d'impedir exercir la seva professió a aquestes 5 persones. O sigui que el permís no és sine die. En principi els han dit que agafin una setmana més i que tornaran quan tornin els internacionals. Això és d'aquí 8 dies, el dilluns 11 de juliol. Sònia, Jordi, Ricard, què us sembla que Xavi doni vacances forçades a aquests jugadors que no vol? Sònia.
Començaré jo, doncs. És que jo crec que com a mesura de pressió no ha de funcionar, perquè efectivament aquests jugadors saben que tornen d'aquí una setmana, saben que si en un moment donat ells volen quedar-se al Barça, la llei està del seu costat i hauran de tenir dorsal. I després una altra cosa és que Xavi, com ja els ha dit personalment, no compti amb ells, però per tant la decisió de marxar o no la tenen ells perquè tenen contracte en vigor. I per tant, a mi em sembla innecessari. També crec que després depèn de com cadascun d'ells ho hagi encaixat. És a dir, si un tití, per exemple, està negociant una sortida amb un club francès, per cessió, perquè ja sabem que traspassa la gairebé impossible en aquest cas, potser li van bé aquests dies. I potser n'hi ha algun altre de jugadors que no ho tingui tan avançat i pensi, però si jo vull tornar allà, per què no em deixes? Però més enllà d'això, més que tot que la trobo innecessària, perquè no aconseguiràs res darrere el seu retorn una setmana.
Des d'Altafulla, Jordi Costa.
Sí, estic bastant d'acord amb la Sònia. Sona una mica focs artificials i tot i que també puc entendre a Xavi, perquè dius, escolta, és que jo ja vaig deixar clar que aquests tios, us ho vaig deixar clar a vosaltres jugadors i li vaig deixar clar al club, tornar de vacances i trobar-me'ls. Mira, no ho vull dir així perquè segur que no és així, però em sona una mica enrabiada. Doncs, si no heu marxat el 4 de juliol, fora, no us vull ni veure. Però és una mica el que diu la Sònia, és que potser l'11 els tornes a tenir, perquè a mi no m'acaba de semblar, tot i que i és evident que en alguns casos hi ha negociacions, no acabo de tenir que la cosa vagi tan ràpida. I fins i tot arribat a aquest punt, tinc un dubte legislatiu. És evident que no els pots tenir apartats, però és que el Barça, per un problema de massa salarial, té un problema de dorsals. És a dir, va acabar la temporada amb 25 tios i n'han marxat 3, si no em falla la memòria. Vull dir que si has d'inscriure tots aquests jugadors que vols fitxar i que i el president es va mostrar tan optimista, és que han de sortir, perquè no tens dorsals. Llavors no sé ben bé què passa. No sé si... Sé que estàs obligat, evidentment, a mantenir-los en dinàmica d'entrenaments, però no estic segur que els hagis de donar dorsal, si no en tens prou.
Sí, els has de donar... Estàs obligat a donar-los dorsal. Si només... El que passa que és que aquesta situació no arribarà, perquè és... Exceptuant el cas de Martin Braithwaite, jo crec que la resta... sí que acabaran marxant. El que passa és que cadascú vol marxar en les millors condicions possibles i els timings no els marca el club.
Que un tití marxi no ho tinc
clar. Sí, però és que és molt senzill. Costa, efectivament, si el dia 30 d'agost tu necessites alliberar un dorsal per poder inscriure un altre, agafaràs i en aquest jugador li diràs, a veure, què necessitem? Pagar nosaltres el 80% de la fitxa? Doncs ho paguem. Però has de sortir perquè si no, no podem inscriure el següent. És que és tan senzill com això.
Ja estàs preveient l'escenari que el 31 d'agost o el 2 de setembre, a les tantes de la matinada, que si entra el fax i si no entra el fax, Sònia.
És que això ha passat...
Encara falten dos mesos gairebé per això. Ricard, a tu et genera algun dubte ètic la posició del Barça i de Xavi amb aquests jugadors?
Mira, jo crec que és intranscendent. És a dir, no crec que ningú en aquesta setmana tanqui el seu futur, però el que fa Xavi abans de començar la temporada és fer una foto i és com un comunicat, diríem, de saber, tot i que els jugadors ja ho saben, per tothom, qui són els futbolistes que formen part dels seus pensaments de futur i quins no. És a dir, amb una simple acció, doncs, dibuixar un escenari que podem dibuixar els mitjans, que podem saber gairebé tothom i que pugui ser Vox Populi, però és una manera que l'entrenador es comprometi, diríem, i que prengui les seves decisions. Sobre això que deia la Sònia, per tant, entenc que el que diu la Sònia és que si tens més jugadors que dorsals, has de rescindir el contracte d'algun dels que no vols, no? És l'única manera, entenc, no?
O enviar-lo o forçar la sortida, que econòmicament el jugador en qüestió cobrarà tot el que hagi de cobrar i ho assumirà el Barça.
Mira, en el cas de la temporada passada, que Collado es va quedar sense dorsal, jo crec que aquí va haver-hi un malentès, que el club considerava que el representant no havia estat probable. El club va donar la baixa a aquest jugador, després resulta que no li havien donat l'alta enlloc. I aleshores Collado va estar 6 mesos al Barça sense dorsal. En aquest cas, jo crec que van comptar amb la bona fe del jugador, però el jugador aquest cas el podia haver portat a l'AFE. Tu no pots tenir un jugador sense dorsal.
Però no pots tenir més futbolistes que dorsals.
Exacte.
En el cas de Collado jo no estic segur que això fos així, perquè de Collado no va arribar a tenir mai dorsal del primer equip, eh?
Però sí que tenia contracte.
Però té contracte amb tu, i tu, si té contracte amb tu, li has d'oferir un dorsal.
Sí. Arbusà, demà comença la pretemporada. El primer partit amistós del Barça de 2022-2023 és...
A Olot, el dia 13.
A Olot, el dia 13. Això és un dimecres, eh? O sigui, d'aquí 10 dies.
Sí.
Hi ha 10 dies per entrenar-se, per endavant.
Sí, aquest és el primer, després en faran 4 als Estats Units, a la gira, contra Inter de Miami, Madrid, Juve i New York Red Bulls. Després el dia 6 d'agost al Gamper, sense rival encara, amb rival per determinar, perquè no hi ha manera de trobar rival. El Milan sembla que renuncia, després ja comença la Lliga.
Ho tenien tancat amb el Milan també, com amb la Roma, eh? I aquí aquesta idea que des de la ECA, el Kelafi, la UEFA estan intentant torpedinar la pretemporada del Barça, del Madrid i de la Juventus, cada cop pren més cos.
Que truquin al Girona.
És una opció. Sí, amb l'Olot sí. No...
Ho dic perquè aquí no hi toca, no?
Pressionar. El Girona no, toca ECA, clubs que juguen a Europa normalment.
Però això, més enllà de que es faci o no el Gamper, és molt bèstia.
És bèstia, sí.
No, vull dir que jo no recordo un cas similar, vull dir, és veritat que no hi ha hagut un terratrèmol estil Superliga, com a mínim que jo recordi, però ho trobo que llinda amb la pràctica mafiosa, això, i vaja, no sé si es pensen que boicotejar el Gamper et suposa un gran drama. És veritat que és un drama de...
Home, les persones que estan negociant ara mateix sí que el considerarien un drama.
Sí, ja, però el que vull dir és que per la vida del club, clar, més enllà del dany d'imatge, és com una conya.
Són alguns milions d'euros d'ingressos que preveuen...
Ho sé, però el que vull dir és que em sorprèn que per una cosa que no deixa de ser
un amistós
petita i un amistós...
A mi també, per què?
Entrin o sigui, no tingui cap vergonya el que l'AFI i companyia en intervenir d'aquesta manera.
A mi també, perquè jugui qui jugui al Gamper, la gent ja anirà més o menys en el mateix nombre. No? Vull dir, l'important és que la gent que està fent turisme a Barcelona vulgui veure el Barça, més enllà de si el rival és més on, més on menys cridaner, no?
Sí, creuen que amb el Milan o amb la Roma tindríem més aficionats i més interès, una mica més interès que amb altres equips, però vaja, algun rival hauran de trobar. Fa dos anys va venir l'Ells. Demà arrenca la pretemporada del Barça de Xavi. Xavi podrà construir el seu equip, dirigir-lo des del primer dia d'estiu, i ens preguntem si això és tan important, perquè sempre ho diuen els entrenadors, no hem pogut fer la pretemporada, però després, clar, és que queden 9-10 mesos de temporada, que també hi ha una feina al darrere, tot que hi hagi molts partits. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Per què és tan important que un entrenador i un cos tècnic pugui fer la pretemporada amb el seu equip?
A veure, jo sóc dels que crec que a vegades se li dona massa importància de la que té, però a veure, té la seva importància. Primer de tot perquè no hi ha la pressa dels resultats, i ja sabem que hi ha més temps com per treballar coses tàctiques i sobretot per posar les bases físiques sense pressa, no? Al final, per als futbolistes és molt, molt important aquesta base de muscular, de fons físic, i aquí es pot fer. Dit això, segurament en el cas de Xavi i en el cas del Barça és una miqueta més important del que és habitual, perquè Xavi no ha tingut una pretemporada, recordem-ho, i perquè la manera de jugar que vol implantar Xavi necessita de treballar amb molta calma, de saber els coms, els perquès, de quan allunyar-se, de cada rol de cada jugador, i per tant potser en té una mica més. Però dit això, jo ja ho pensava quan jugava i ho segueixo pensant, el futbol s'ha de treballar dia a dia i setmana a setmana, i per tant la pretemporada té una importància, però amb el cap de la temporada l'hem de relativitzar.
Demà comença la pretemporada del Barça, però el mercat blaugrana està en plena efervescència, ara el posarem al dia. Sergi, com va el partit de Djokovic?
5-2 per Djokovic en el quart set, dominador 16-1 al serbi, 5-2, està servint amb 0-15 de moment per matar el partit, per guanyar-lo.
Tornem en dos minuts, després d'una molt breu pausa per la publicitat. Quan tornem, jo crec que Djokovic ja és a quarts de final.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
el 96.078 96078 de la sèrie 36.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Aquest diumenge, l'Ofici de Viure, amb una doctora en psicologia, Jenny Moix, i una professora de ioga, Mònica Calvo, parlarem de l'anomenada ment de mico, segons el budisme, que és la ment de tots i de totes, la ment que se'n va sistemàticament del passat al futur i a la qual li costa romandre en el present.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Som amb la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, i hem repassat la victòria d'Espanya a la final del Mundial de Waterpolo, i hem avançat com serà i amb qui el primer dia de feina del nou Barça de Xavi. Demà comença la pretemporada del Barça de Xavi. Estàvem pendents del partit de Djokovic a Wimbledon, Sergi.
Acaba de guanyar-lo amb un drive paral·lel profund al fons de la pista. Djokovic ja és als quarts de final, jugarà contra Sinner. S'ha desfet de Tim van Richthoven, el neerlandès, en 4 sets. Ha guanyat el primer 6-2, ha perdut el segon 4-6, ha guanyat el tercer 6-1 i 6-2 al quart.
És el primer set que cedeix Djokovic en aquest Wimbledon?
Ara m'agafes.
ho sabia. Mira-ho, sí. Mira-ho, i ara després, en una estona ho repassem, jugarà contra Sinner a quarts de final. Sinner, l'italià.
Sí, Sinner, que ha eliminat el Carlos Alcaraz.
Aquesta tarda ha guanyat Carlos Alcaraz. Arbusà, Mercat Blaugrana, cas per cas. Dembélé, en quina situació està el futur de Dembélé, que ara mateix no té equip?
Doncs mira, encara ara sense contracte, el Barça, pendent de la seva resposta, ha de contestar a l'última oferta, una oferta que li rebaixa el sou un 40%. Laporta creu que l'acceptarà i que es quedarà perquè el veu tou i perquè el jugador vol continuar.
Preguntes ràpides, respostes precises i concretes. Sònia, veus a Dembélé encara al Barça aquesta temporada que acabem de començar?
No, perquè acaba de dir Arbusà, sí.
Sí. Costa?
Sí.
Ricard?
Jo perquè diuen que sí, jo entendria que no.
I més enllà del que creieu que passarà, què creieu que seria millor, Jordi?
Jo fora.
Fora, eh? No tens dubte. Ricard, tu també fora, eh?
Sí. És que el sí aquest, o sigui, jo crec que, o sigui, pel Barça és un problema, però si jo sóc Dembélé, faig fora ja fa dies el meu representant, no?, que m'ha estat fent el ridícul durant un any per després que em faci acceptar una oferta d'un 40% menys del meu sou. Quan acabava el contracte tenia un bonus d'arribar lliure a qualsevol club.
I ara
és increïble. Ricard,
però depèn, perquè t'han estat fent creure que el volia a mitja Europa. Una mica més i piquem.
Però algú l'hauria de voler. O sigui, a mi em sembla que és un jugador que també nosaltres estem llançats.
Ha quedat més o menys clar que no. O com a mi,
però a mi de manera molt... Ell, Ricard, per què ha de fer fora el seu representant si ell porta dient fa 6 mesos... Vull dir, ell se sortirà amb la seva. Ell fa 6 mesos que diu que es vol quedar.
Home, perquè el seu representant no volia acceptar l'oferta, no?
Sí, exacte, però
cobrarà menys diners, no?, dels que cobrava.
No, però podia anar a qualsevol equip
amb un bonus, no?
Sí,
no
sé. Però és que ell, una cosa és el representant, i el representant, evidentment, s'hauria d'expulsar a si mateix.
De la mà, no?
Però, bé, no ho sé, però és que Dembélé fa 6 mesos que està dient que ell es vol quedar, per tant, ell aconseguirà el que volia. Ja.
Tu vols que es quedi Sònia o no? Perquè fa uns dies
vaig dir, però
acabarem prenent mal tots.
Però Sònia, un moment, deixa'm acabar això.
És que si no... El millor per les dues parts és que marxi. Digues, Ricard, perdona.
No, deixa'm acabar això, és que si no la gent acabarà boja. O sigui, si això ho volia, per què no ha firmat si fa tant de temps que ho volia? O sigui, jo el que entenc és que si té un representant serveix per alguna cosa, ja, si no, no el tens.
Jo, la sensació que tenen...
Estic empatitzant amb Dembélé, Ousmane Dembélé, que cobrarà el 40% menys.
La sensació que tenen dins del Barça és que aquesta relació representant-jugador no és una relació convencional.
No, quina
és? I és una relació on Dembélé i el que ell vulgui fer no té tant pes com la decisió del representant.
No té tant pes, però acabaran fent... Ja, però acabaran fent el que vol ell. O sigui,
bé, però això és possible que hagi passat pel que tu dius, que realment les ofertes que tenia fora no eren tan altes com ell imaginava.
Home, doncs aleshores, escolta'm, que li regali
però Dembélé...
que li faci un regal al representant i que pugui decidir ell el seu futur des del primer dia, perquè tot el que ha passat per ell, que tu dius tot això, a ell, i estic empatitzant, a ell el penalitza des del punt de vista de la imatge, absolutament.
Estic absolutament d'acord amb tu, per això dic que el millor que pot passar per les dues parts és que Dembélé marxi, perquè la imatge de Dembélé fa 6 mesos que està pel terra.
Clar, i acabarà cobrant un 40% menys al mateix lloc i no podrà anar a cap club i que li paguin un bonus de com es diu, que no sé com dir-ho això, el bonus,
però el bonus aquest,
de
la prima de fitxatge, sí, en teoria anava pel representant
de renovació.
La prima de renovació.
El cas de Rafinha, que ara hem sabut, divendres vam saber, que Rafinha és compatible amb Dembélé i a Xavi li sortiran els extrems per les orelles. Arbusà, què en sabem de Rafinha?
Doncs un fitxatge que pinta molt bé, perquè des del club creuen que el tancaran. El Barça ha ofert 50 milions més variables al Leeds. Hi ha clubs que han ofert més, però el tema aquí és que el jugador vol venir. A més, Laporta ahir ja parlava obertament d'aquestes converses que té amb el Leeds i, pel que sembla, doncs acabaran amb el fitxatge del brasiler.
Si no fos Deco el seu representant, Rafinha no fitxa pel Barça.
Home,
us ha sorprès que el Barça faci aquest esforç, si a més s'hi ha de sumar l'esforç per renovar Dembélé, Ricard, per exemple?
No, perquè jo crec que són dos coses són dos aspectes diferents, i com que el tema de Dembélé no podem estar segurs mai, no sabem què passarà, i si es queden tots dos, doncs passes de tenir Dembélé i Adama, Dembélé i Rafinha, que el Xavi vol tenir dos extrems més Abde, doncs quan diem que són compatibles, jo no crec que Xavi estigui pensant ara de dir que a partir d'ara jugaré amb dos extrems als meus partits. No, com aquesta temporada tindrà un extrem per davant de l'altre, hi haurà moments de partit que pot jugar amb dos extrems, fins i tot podria haver-hi algun partit que pogués jugar amb dos extrems, però que no serà el seu dibuix original. Ara, si en pot tenir dos d'aquest desequilibri, quan en falli un o quan no estigui bé, tenir l'altre, jo crec que li ha funcionat bastant bé aquests 6 mesos de Dama Dembélé. A Xavi va tenir una etapa molt curta, molt bona de Dama, i després una etapa sostinguda, notable, de Dembélé. Doncs si pot tenir els dos, fantàstic, però no crec que Dembélé sigui cap prioritat, sinó simplement una possibilitat.
Mm-hmm. El cas de Frenkie de Jong, Carbosà.
De Jong, ara la Porta rebaixa una mica el seu possible fitxatge pel United. El jugador es vol quedar i la Porta també vol que es quedi. De fet, ahir va dir, literalment, faré tot el que pugui perquè es quedi. Això sí, hem de tenir en compte que De Jong aquesta temporada passarà a cobrar més, per tant, aquí haurem de trobar una solució perquè, ja va dir la Porta també ahir, que el seu salari s'ha d'adaptar al que ara el club es pot permetre.
A mi m'han explicat sobre aquesta situació de Frenkie de Jong que té molt a veure amb la de Bernardo Silva, i que a Bernardo Silva el Barça li ha presentat força garanties que el podrà acabar fitxant. El preu és altíssim, 80-100 milions d'euros, això ja ho sabeu, i que la seva arribada en bona part està condicionada per la sortida de Frenkie de Jong. Entre Frenkie de Jong i Bernardo Silva, a qui escolliríeu? Sònia.
Ja l'hem fet, aquesta.
Repetim-la, jo no la recordo.
És que crec que és un tema econòmic i, per tant, no és una decisió esportiva, no?
Bé, una costa. Part, sí. Jo Bernardo Silva, però, si em permets... No... És que el que no acabo de veure, m'està a punt de petar el cervell, és amb el conjunt. És Rafinha, Bernardo Silva, Koundé...
I espera, que ja la tinc anotats, Lewandowski, Koundé...
Sí, sort que estic a la raça... Ens queda un equipet arreglat. És que no entenc que ahir no poguéssim inscriure ningú i d'aquí 15 dies puguem haver gastat, jo què sé, 250 milions.
O sigui, jo estic com tu, Costa.
Jo és que em dec haver perdut alguna cosa.
Després a mi em diuen que faig com si els diners fossin meus, però...
Sí, sí que ho fa,
tinc,
sí.
No sé la sensació, sí, m'ho diuen, però tinc la sensació que estem fent despeses de fa 3 temporades o de fa 2 temporades, és a dir, que no havíem après.
Ja, yeah. Sí.
Bé, estem fent, no, perdona. Que planifiquem què farem, ja veurem com acaba l'estiu, eh? Vull dir, tampoc preventivament estem veient que hi haurà moltes despeses i veurem després quins fitxatges hi ha. Però que es puguin arribar a fer la despesa de 200 milions d'euros, no ho entenc.
Tots aquests jugadors no t'hi entren, 200 milions d'euros. Però aquesta sensació que no diré de despilfarro, però sí que de gran inversió sense grans problemes, comença a posar-se en dubte en el cas de Lewandowski. Arbusà, quines són les últimes notícies sobre Lewandowski?
Doncs optimisme, també, perquè la Porta està tranquil. Diu que ha complert amb la paraula del jugador, que és oferir al Bayern 40 milions. El representant Pini Zahavi li va dir a la Porta que per 40 milions ell el podria treure del Bayern, i això és el que ha fet el Barça. Doncs oferir 40 milions, i per això la Porta amb la consciència ben tranquil·la de moment.
Jo no sé si això és optimisme, eh? A mi em sona... Nosaltres hem fet el que vam prometre... Sí. I no passarem d'aquí, i el que no tinc clar és que el Bayern baixi del 50. Comenceu a pensar que Lewandowski es complica?
Jo no.
Tu no, eh? Ricard, continues veient que progressa adequadament.
Sí, jo vaig dir que segurament s'encallarà en algun moment, però que al Bayern li interessarà acabar venent, i em sembla bé que faci el Barça això, perquè quan parlem dels 200, jo ja fa temps que em vaig perdre amb aquestes xifres, o sigui, no sóc cap referència fiable econòmicament per parlar de res del que fa el Barça, perquè intento aprendre cada dia amb el tot costa, que han fet un màster del límit salarial i tot això, i estic fora d'òrbita, però entenc que hi ha senyors que em fan números a casa seva, i quan diuen que poden invertir 200 milions d'euros és que els hi deu sortir.
Sí, no crec que també els feien. Estirant... Fa 3 anys també els feien i els hi sortien.
Ui, no ho sé si els feien, fa 3 anys.
Home, una cosa sí, passaven el control de la Lliga, tu.
Bé, però és que això no vol dir que els facis. Vols dir que passes el control de la Lliga.
Vol dir que et quadra. Vol dir que et quadra. Ara, si tens un contratemps com el van tenir,
perquè
no quadra per
enlloc. Fa 3 anys no estaven advertits. Ja. O sigui, tu m'estàs dient que aquesta directiva advertida està fent el mateix que feia la directiva anterior fa 3 anys. Jo no, m'ho crec de cap manera, perquè quan des de l'advertiment posen molt més en risc, o sigui, tothom ho sap, la seva credibilitat està en joc. O sigui, jo crec que quan estàs advertit prens moltes més precaucions. La directiva anterior no estava advertida, simplement gestionava una inèrcia per una qüestió de poca personalitat, de demagògia populista, perquè sabien que, perquè no tenien capacitat per afrontar aquella situació. Però entenc que els que han entrat ara, amb tot el que tenen, que és molt, el que no faran és gastar més del que tenen simplement per donar-li un jugador més a un entrenador quan saben que això no els hi canviarà la vida. Vaja, entenc jo. Potser sí, potser d'aquí 5 anys o d'aquí 3 podem parlar i tens raó, eh? Vull dir que han fet els números fatal i no els hi quadren per enlloc. Però jo entenc que si els fan així és perquè els deuen poder fer. No se m'acut que
estiguin negligint. A mi els 200 milions em quadren si fas una gran venda com, per exemple, la de Frenkie de Jong. Si no, no em quadren. Ja, escolta'm,
doncs,
que,
ja ho tinc.
Xavi, en la línia del que deies abans, a mi em sembla que el discurs d'ahir de la Porta Sagaró hi ha una part que són missatges. La de... Em puc equivocar, però la de defensa aferrissada de Jong a mi em sona encarir el producte.
A mi també.
A mi també.
I aquest missatget de Lewandowski jo l'interpreto com tu i és un, crec que és un missatge pel Bayern. Nois, de 40 no passarem. I em sembla bé.
Sí.
Però vull dir que crec que no és tot la literalitat del que va dir Laporta i crec que juga amb intel·ligència les seves cartes en aquest cas.
Arbusà, a Kessié i a Christensen els presenten aquesta setmana, deies.
Sí, Kessié dimecres, Christensen dijous.
Hi ha tres jugadors que ja estan tancats, Kessié, Christensen i...
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
Àlex, hi ha Kessié, Christensen i un altre jugador que no tothom té molt present però que potser acaba sent important aquesta temporada, ja tancats i que comencen la pretemporada aquesta setmana amb Xavi. El cas de Kessié, anem cas per cas. Kessié, què creus que portarà, que busca de Kessié Xavi Hernández?
Bé, Kessié el que hem de dir és que és un jugador d'aquests de que molta potència. És un migcampista de potència, que abarca molt de camp, que és un gran pressionador, que pot sorprendre la gent perquè tècnicament és més bo del que es pensa, però a mi em crea dubtes. A mi em crea dubtes perquè no és un jugador posicional i jo que era migcampista i que em fixo molt en aquests detalls, és un migcampista d'aquells que no domina els detalls de col·locació, és a dir, no es perfila bé, moltes vegades va rebre en perpendicular quan això està literalment prohibit. Per tant, jo entenc que és una alternativa. Jo no el veig de pivot, tot i que ve de jugar en un 4-2-3-1 com a doble pivot. Jugant com a pivot sol no el veig perquè no és posicional, perd la posició. Per tant, jo el veig com a mitja punta i en un rol alternatiu, és a dir, en partits de molta segona jugada, en fases finals de partits, per donar refresc. Crec que ve potenciar plantilla, però que no ha de ser estructural.
Mitja punta és interior, normalment, perquè el Barça si juga 4-3-3 és a la zona de Gavi, de Jong, o Pedri.
Correcte.
Molt bé.
Jo el veig allà.
Més aviat suplent que titular, o més vegades suplent que titular.
Sí.
Christensen, aportació de Christensen.
Mira, la de Christensen a mi em sembla una incorporació superinteressant, perquè arriba com a tapat i em sembla un central de primer nivell, em sembla de molt nivell. Diguéssim que és un jugador que és més Piqué que Araujo, és a dir, ve a... diguéssim que és més iniciador de joc, però és ràpid per defensar en els espais i per tant en aquesta bossa que sempre posem, no, de jugador amb sortida de pilota i corrector, jo crec que te les omple bastant bé les dues. Crec que és un jugador que és molt adaptable, és a dir, està acostumat a jugar en defensa de 3 perquè ho ha fet en el Chelsea a la selecció, però també en defensa de 4 i en els dos perfils, el podem veure a la dreta i amb Dinamarca jugar tota la fase de classificació a l'esquerra. Per tant, és un jugador molt bona sortida de pilota, extraordinària, el 37% de les seves passades supera en línia, després és ràpid i crec que arriba en una edat bastant correcta. Per tant, jo crec que sorprendrà. Si no arriba Koundé, per mi és titular.
El veuries fins i tot en alguna posició de mig centre, vaja.
No, jo aquí no me l'imagino. Jo l'imagino en un dels dos perfils de centrals.
I més titular que suplent,
Sí.
I el tercer home és Pablo Torre, que a tu t'agrada molt. Té 19 anys, arriba del Racing. Dieu que és molt, molt bo, tan bo.
És molt bo, sí, és molt bo. El principal
per
problema de Pablo...
Bo, per què?
És molt bo perquè és un jugador de talent. És un jugador que, diguéssim que ell és un mitjapunta, molt arribador, té un golpeig extraordinari. Hem de pensar que ha fet gols, ha fet 10 o 11 gols aquesta temporada, ha llançat tota la pilota aturada, tota l'estratègia, i el 41% dels seus xuts van a porteria, que això està molt bé, és un registre molt bo. A part d'això, és un jugador que a tres quarts té molta creativitat, que és d'aquells jugadors que allò que sempre hem parlat o hem sentit a Xavi que deia, no?, aquesta percepció per rebre en els quadrats, ell ho fa molt bé, ell rep, gira... té molt talent i a part d'això doncs és un futbolista d'aquests diferent. L'únic problema és que ell no està acostumat encara al ritme de l'èlit i per tant té, diguéssim, el risc de la comparació amb Pedri.
Té desequilibri 1 contra 1?
Sí, té molt bon 1 contra 1, té el tren inferior molt potent i per tant és molt difícil treure-li la pilota quan la té controlada, té conducció, té tot allò que imagineu en un mitja punta estil Barça, que pugui marcar diferències, doncs ho té.
Quin dels tres us il·lusiona més, Sònia? Pablo Torre, Christensen, que sí, eh?
Per concepte, Pablo Torre, però jo t'haig d'admetre que és que no he vist prou... cap dels tres, vaja, Christensen una mica més, però els altres dos no els he vist, però com per valorar-ho. A Pablo Torre no l'he vist, però per concepte, com que a més tenim el precedent de Pedri, penses, no, tant de bo el Barça s'hi tornat a encertar.
Costa.
Pablo Torre, perquè... precisament perquè no l'he vist, perquè els altres dos els he vist i no m'agraden.
Molt bé. Ricard.
A mi em fa il·lusió veure què vol el Barça de que sí. Tinc la sensació que és un...
És il·lusió o curiositat?
Mira, il·lusió perquè fa poc he parlat amb un tècnic d'un club que li va fer un seguiment exhaustiu i m'ha parlat molt bé. I aleshores, ara que sentia l'Àlex, bueno, fins al punt que va aparèixer molt la paraula prejudici, amb que sí. I ara que sentia l'Àlex, que una mica marcava també aquesta línia... i per tant em fa il·lusió, sí que em fa il·lusió veure què pot passar aquí amb el tema, que si és el prejudici té fonament, diríem, si la primera mirada que diu el Jordi, que jo crec que ens passa a tots una mica quan veiem que si ell parlava l'Àlex d'aquest excessiu moviment per la nostra mirada, s'imposa, o si és un jugador que de cop i volta pel que l'entrenador vol, diríem que li quadra i genera un rendiment que no hem esperat. No seria la primera vegada que ens passa, ens ha passat també amb altres jugadors.
Perdona, molt ràpid, eh? A mi em sorprendria molt que Xavi s'enfadi amb Gavi perquè es mou abans de pensar i li agradi que sí, però escolta, hem d'estar oberts a noves mirades.
D'aquí 10 dies, el dimecres 13... a Olot, primer partit de pretemporada del Barça, segurament ja veurem que sí. La pretemporada de l'Espanyol també comença demà, Sergi.
Sí, amb dos novetats importants de moment, José Lu i Brian Olivan, 11 baixes, tornen 3 cedits, Vargas, Pol Lozano i Vadillo, Raúl de Tomàs encara no tornarà perquè va jugar amb la selecció, i a partir d'aquí, amb un estiu que s'espera revolucionari, moltes baixes, n'han de sortir més encara, no es compta amb Di Matà i Miguelón, s'haurà de fitxar gent, i veurem si Raúl de Tomàs acaba sent traspassat a un altre club, i això voldria dir, doncs, haver de fitxar un altre davanter.
Si el club blanc i blau, si l'Espanyol és capaç de mantenir RDT i José Lu, la davantera fa por.
Sí, estaria bé.
És que és una davantera de primeríssim nivell que et garanteix moltíssims gols.
Sí, sí, i ho has dit tu al començament, no tenim porters encara.
Això està bé.
Sí. Dragovski, de la Fiorentina, està a prop. S'han de posar polonès, 24 anys, s'han de posar d'acord amb el preu als clubs, però la Fiorentina ja l'ha apartat de l'equip, no compta amb ell. De fet, ja
perquè han sortit Diego López i Oyer.
Sí,
i el jove...
Joan García, en principi, es quedaria com a suplent.
Com a suplent. Sí. És del primer equip. Jo sense portar del primer equip, no. Joan García
sí.
és del
té dorsal de filial, però és del primer equip.
En dos minuts són les 12, hem d'atacar el club de la mitjanit. Gràcies, Sergi. Gràcies, Roger Arbusà.
Adeu.
Fins demà, Àlex.
Fins demà.
Gràcies també a la Sònia Gelmà des de Gràcia, al Ricard Torquemada des de Rialp i des de les seves vacances Altafulla, el Jordi Costa. Fins la setmana vinent.
Adéu. Gràcies.
Adéu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Arriba el moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, la Dolors Joanola a la producció, el Marc Peirón a l'Estudi 5, el Carles Morales i el Pepi Quinteros al control central i el Sergi Andreu, la Maria Guixà, la Montse Mir, el Roger Arbusà, l'Isaac Vilalta i el David Ubach a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que ha passat per boxes aquesta setmana, que, com sempre, n'ha sortit millor del que va entrar-hi. Fa anys que el vaig conèixer i fa anys que l'estimo, i és una de les persones que més content estic d'haver descobert gràcies a la feina. Sempre diu que el dia del seu funeral, si és que no ens enterra tots abans, ens hem de fixar bé en les persones que ploren. Aquelles són les importants, les que ploren. Per sort, ni res ni ningú no pot amb ell. És l'Albert Perrin, un cabró entranyable. Bona nit i bona setmana també per a vosaltres.